Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Sostenibilitat i música, amb Aixa Miró.
Gairebé 8 minuts que passen de les 5 de la tarda i, com sempre, a aquesta hora, Aixa Miró, molt bona tarda.
Molt bona tarda,
com
Núria.
Estàs?
Molt bé, molt contenta i molt ben rodejada, eh?
Sí, sí,
home,
sí.
Molt ben
aquí fem una taula
Aixa
de dones superpotents.
Bonica, molt i molt bonica. Va, explica'ns de què parlarem avui i qui tenim aquí a l'estudi.
Doncs, com sempre saps, sostenibilitat i música. Però les nostres convidades d'avui són dues joves compromeses i activistes. El seu projecte que avui ens presentaran, Traspua, consciència i acció, i proporcionen experiències que qüestionen la forma en la que vivim. Parlarem amb la Mariona, que es presenta amb aquesta música. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Que bonica, eh?
Molt,
quina cançó
molt.
Més maca.
Sempre les convidades i els convidats que porten cançons,
sí,
molt boniques.
Sí, treuen cançons molt maques, no?
Sí, sí, que parlen. I són d'aquelles que, si escoltes la lletra,
sí, encara més.
Expliquen coses.
Sí, sí, que és veritat.
I la nostra altra convidada, l'Astrid, tria aquesta. Un clàssic, eh? Però segur que jo ahir, quan estava preparant el programa, vaig llegir la lletra i pensava, quantes vegades l'hem escoltat i mai ens hem parat amb la lletra, el que diu, que és superxulo, eh?
Sí. I a mi m'ha caure l'època d'anar al col·le, te l'ensenyaven en anglès, llavors et feien repassar moltes vegades la lletra.
Sí,
sí, sí, la meva escola feia molt això d'analitzar lletres músiques, no? Sí, sí, sí.
I és maca, és maca.
Mal.
Doncs res, la Mariona i l'Astrid són emprenedores socials i les fundadores de Rizoma, una iniciativa per despertar consciències emocional, social i ambiental. I després d'això, passar a l'acció, com no? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Mariona i Astrid, com esteu?
Bona tarda, moltes gràcies, molt bé.
Unes cançons molt boniques, eh?, per començar.
Gràcies.
Gràcies. Què us va portar a crear Rizoma?
Doncs vulgui? Mira, hola, sóc la Mariona. Doncs Rizoma és el cúmul de diferents experiències que ens van fer repensar la forma en la que vivíem i ens relacionàvem amb l'entorn. Una d'elles va ser un voluntariat de volunturisme a Uganda, que amb la nostra bona intenció vam anar a un orfenat i un cop allà ens vam adonar que l'impacte que estàvem deixant a destí era negatiu, perquè no pot ser que des d'Occident anem a un país en un orfenat sense tenir una formació en una situació tan traumàtica com és això, i puguem estar jugant amb uns infants i al cap de dues setmanes marxar. Llavors això ens va deixar molt remogudes i a la tornada sentíem que allò que vam fer amb la bona intenció no estava bé. Llavors va arribar la pandèmia, encara més xoc d'emocions, i necessitàvem posar en paraules tot això i vam decidir fer un màster de filosofia pels reptes contemporanis juntes.
Carai.
I, sí,
tela,
I llavors, tot aquest cúmul d'aquestes tres coses ens va servir per adonar-nos que les feines actuals que teníem en aquell moment ja no responien al que a nosaltres ens agradaria fer i havíem de posar al servei del món les nostres inquietuds, i aquestes inquietuds juntes són Rizoma, que al final oferim tres línies d'actuació, que per un cantó són els voluntariats ètics, com a resposta al que vam viure allà, de dir, ostres, hi ha una altra manera, creiem que millor, de viure una experiència intercultural, però sense deixar un lloc, un impacte negatiu a destí. Cursos de temàtiques actuals relacionades amb el tema emocional, social i ambiental, i llavors la comunitat, que seria doncs aquest espai d'aquesta xarxa de persones que creuen també en aquests valors que nosaltres volem transmetre a Rizoma i que treballen per aquest canvi que creiem que és possible.
I així va néixer Rizoma, Astrid, i per què aquest nom? D'on ve aquest nom tan bonic?
Doncs rizoma, en veritat, rizoma no deixa de ser algo per crear consciència i, com bé has dit això abans, passar a l'acció i d'una forma interconnectada. O sigui, nosaltres creiem molt en que es pot donar resposta a reptes socials i ambientals, però si ho fem d'una forma molt individual, al final ja es fan molts projectes i tampoc acabem de fer un impacte tan gran com pot ser si el fem tots de forma interconnectada. I com aquest era el propòsit, buscàvem un nom que fos significatiu, no en trobàvem cap, i de sobte vam dir, ostres, Mariona, però si el màster de filosofia just vam estudiar el concepte de rizoma, aquella arrel horitzontal que està interconnectada i que pot acabar trencant estructures, no? I això ja dos filòsofs, Deleuze i Guattari, van parlar d'això als anys 70. Llavors vam recuperar aquesta idea que ve de la botànica, que a nivell filosòfic es recupera i parla del poder de la interconnexió per generar grans canvis.
Que bonic, eh?
Que guai, m'agrada molt el concepte. Com feu aquest treball de conscienciació, no? De joves i no tan joves? Com tireu endavant? Quines activitats feu?
Vale, doncs una mica el que ha dit la Mariona abans, de dir, vale, volíem despertar consciència i hi ha moltes maneres de fer-ho. El que nosaltres vam trobar, les eines que utilitzem, són els voluntariats ètics,
sí.
Que al final preserven l'impacte positiu que genera en tu mateix i a destí en el programa i l'intercanvi cultural, etc. Però sempre tenim molt en compte les tasques, l'horitzontalitat, evitem totalment el paternalisme. Llavors, tractem molt tots aquests temes per allunyar-nos del voluntarisme, que és el que no volem caure. Llavors, aquestes experiències, jo crec que sí que, a part de generar un impacte positiu a destí, és molt bidireccional. Llavors, també tens més consciència i per un cop tornes a casa, no? També tenim els cursos que pots haver o no fet el voluntariat, però són cursos que visibilitzen problemàtiques socials i ambientals i també donen eines per donar resposta. Llavors, una mica recuperant el que deia la Mariona, la comunitat, que és la comunitat de persones que ressonen amb rizoma, poden haver participat al voluntariat i als cursos o no, i que venen doncs, als tallers, esdeveniments, etc. I allà es posen en comú totes aquestes inquietuds, solucions que podem fer, interconnectem, una altra vegada parlem del propòsit, interconnectem totes aquestes persones per donar resposta.
Ara parlàvem dels voluntariats, uns viatges que també feu conscients a països de Llatinoamèrica. Expliqueu-nos una miqueta de quina manera els plantegeu, de principi a fi.
Doncs, arrel de la nostra experiència, que no ens va agradar com estava enfocada, vam crear una mena de paràmetres per assegurar-nos que els programes que oferíssim no caiguessin en això que volíem evitar. I aquests paràmetres doncs, van des de que l'entitat estigui liderada per persones locals de destí, és a dir, nosaltres no hem de venir a resoldre un repte que ja estan afrontant com a societat al país que sigui. Per tant, aquesta primera. La segona és que les persones que van a fer de voluntàries rebin una formació prèvia, obligatòria, que eviti justament que visibilitzi doncs, les pràctiques normalitzades com això que hem vist tan comú de fer-nos fotos amb infants sense preguntar-nos si tenen uns drets d'imatge i ho pengem a les xarxes, per exemple, i sobretot profunditzar en què hi ha darrere de voler fer-te una foto amb un infant, per exemple, africà, quan potser no vas parar al carrer a Berlín i dius, mira quins nens més simpàtics, i et fas una foto.
Sí, la síndrome aquesta del Salvador Blanc.
Exacte,
no?
Exacte. Doncs donem eines perquè no volem criminalitzar això, sinó justament generar consciència de dir, ostres, per què ho estàs fent? Perquè hem normalitzat veure a la tele doncs, aquestes imatges de salva una vida i dius, home, això per un altre cantó. I després també amb les entitats ser molt transparents i molt sinceres i demanar quines tasques reals els hi servirien de suport extra. I llavors, en aquest cribatge, moltes entitats amb les que vam estar en contacte, que eren molt interessants i feien una molt bona tasca, vam arribar a la conclusió que no podíem treballar juntes perquè, doncs, si és un hospital, només hi podrà anar gent qualificada, doncs, igual que aquí, no? O si és una entitat que és molt petita i, per tant, no hi pot anar, no tindria sentit que hi anessin tres persones, doncs, tampoc. Llavors, vam fer l'exercici aquest de veure quanta gent hi podria anar, quines tasques podríem fer, i així tenir un programa amb uns horaris i unes tasques definides que sí que ajudi al dia a dia de l'entitat, que no és, que és totalment ajuda extra, és a dir, que l'entitat segueix existint, nosaltres no venim a salvar aquesta entitat ni molt menys, simplement venim a contribuir a aquest intercanvi cultural del que tothom es pot beneficiar, doncs perquè la manera de fer de fins i tot d'una casa diferent a la teva sempre t'ajuda a obrir més la ment, i creiem doncs que l'intercanvi a nivell cultural i de països diferents doncs és superpositiu, i això sí que és el que volem fomentar.
Hem vist que des d'aquí sempre ens agrada donar, no, un suport a tot el tema de sostenibilitat, i he vist que teniu programes específics per tècnics en el, no, que social i ambiental, i de treball en tot el tema de sostenibilitat. Explica'ns com va.
Et refereixes als voluntariats?
Als voluntariats, sí.
Vale. Sí, hi ha programes especialitzats en temes ambientals, altres socials, i, per exemple, l'ambiental, un que han anat ja persones voluntàries aquest estiu del 2022, és un programa que ajuda, o sigui, és com una ecoaldea, i ajuda a la persona voluntària a anar veient com es pot viure de forma autosostenible mentre la persona voluntària contribueix en el manteniment de l'ecoaldea, ajuda amb l'hort, no? Llavors va veient com, ostres, doncs estic ajudant a preservar el medi ambient, no? Però és que a part estic aprenent molt, i a part puc tornar a casa i ser més conscient una mica amb el tema de l'alimentació, del medi ambient, com cuidar-ho, etc. Llavors, és una mica així el programa, però aquest és un exemple. Després, un altre, per exemple, social, tenim a nivell, bueno, socioambiental, et podria dir, a les Illes Galápagos d'Equador, tenim un que tenen un problema a les illes, que és que depenen molt de continent en el tema del menjar. Llavors, només una part de la zona sí que es pot fer cultiu. Llavors, clar, és una part que tenen molt poques famílies. Llavors, hi ha famílies que el que es dediquen és a fer aquest cultiu i per poder donar les verdures, fruites i algun altre menjar a la població a un cost més baix del que realment en general hi ha a les botigues que venen de continent. Està però què passa? Que els hi falta aquest suport extra. Llavors van persones voluntàries i estan ajudant en el tema del medi ambient, perquè mentre es fan el cultiu preserves el medi ambient, però també a una problemàtica social de sobirania alimentària. Llavors aquest també ha sigut un bon encaix, que és un projecte que tira per ell sol i que està dissenyat per les persones locals, però que un suport extra els hi va superbé.
De fet, si em permeteu, ara explicaré una anècdota, no? La meva germana s'ha donat la volta al món, i ara està a Llatinoamèrica, i s'ha trobat que ha volgut fer un voluntariat i resulta que ella volia reforestar la selva i s'ha trobat amb un voluntariat que fan el contrari, no? Anem a construir aquí ara un centre de no sé... que no tenia res a veure amb una consciència ecològica ni res, no? Imagino que porteu molt temps fent aquest viatge, aquest procés, les sensacions com són? Imagino que també heu ajudat a les persones a trobar un voluntariat o una col·laboració real, no? Vull dir, com ho esteu sentint?
Clar, nosaltres, per exemple, amb les entitats que vam estar contactant a Llatinoamèrica, al principi ens deien, ostres, no, aquest concepte no estem familiaritzats, sí. Perquè, clar, són entitats que justament són molt tajantes amb col·laboracions per cada bé. Llavors, ja tenien uns valors ètics que a nosaltres ens ressonaven moltíssim, i per això se'ls feia estrany, doncs, com que ja no estaven oberts a segons quin tipus de col·laboracions, que nosaltres els oferíssim treballar plegades i co-crear aquest programa que sigui pensat d'una manera horitzontal i que la gent que vingui sigui amb aquest rigor de que hi haurà uns horaris, de que no serà perquè han pagat per venir a fer un programa, faran el que vulguin, sinó que venen a conviure i a remengar-se igual que tothom, doncs els hi va semblar superinteressant i molt enriquidor també per als usuaris que tenen. En el cas, doncs, per exemple, d'una entitat social d'Argentina, ens deia, ostres, em sembla molt interessant justament perquè treballem amb infants i aquests infants a vegades els hi falten referents diferents als que estan acostumats al dia a dia. Llavors, doncs, ostres, que vingui gent d'un altre lloc que es dedica a professions que no estan acostumats pot ser molt enriquidor, sí. I sempre doncs, tenint en compte això, que els infants el tracte que es fa és des d'aquest equip de local, no jo com a individual estic jugant amb un infant i després al cap de dues setmanes marxo, sinó com treballant en equip i fent activitats en grup, que creiem que això sí que és el que porta valor. I si el que... Perquè ara m'estic adonant que me'n vaig per les rames. No, que si et preguntaves el tema de persones voluntàries que ja han participat, és el que deia l'Àstrid, que van marxar un parell de persones al Perú.
Sí.
I els hi va sorprendre molt, doncs, a l'Equaldea, tot la quantitat de coses que es poden fer autosostenibles. És a dir, ostres, que un espai visqui pràctica, no sé, un percentatge gairebé del 100% sense necessitar diners com a intermediari és molt potent, perquè ens allibera de tot el que aquí ens hem acostumat, de dir, ostres, necessito aliments, me'n vaig al supermercat que m'ho donen en base d'un plàstic i al final amb això sempre diem que a la tornada volem que la gent apliqui el que és possible en el seu dia a dia. Doncs si tens un balconet, pots tenir, com se diu ara, el vaca, ai, ara en català, el fàbrega.
Mm-hmm. Sí.
Perdona, Pompeu Fabra. I pots fer el teu pesto, vull dir que...
Sí, sí.
I que això no necessites ni ser un expert en jardineria ni dedicar-hi 7 hores al dia. I és un acte supersenzill, però que no se'ns acudeix i que justament connectar amb un lloc que ho fan al 100%, doncs tu pots trobar la teva manera d'aplicar aquesta sostenibilitat amb les teves petites accions quotidianes, i creiem que això és lo potent.
Ara, escoltant de Mariana, m'ha vingut al cap. Clar, vosaltres feu la preparació per anar a fer el viatge, l'acció en concret quan fan, no?, l'experiència conscient, i després quan tornen, aquesta experiència la comparteixen amb algú? Què fan? Com col·laboren? No? Com aporten aquesta sabidoria que han tret?
Doncs nosaltres el que plantegem és una sessió a la tornada on es pugui compartir entre les persones voluntàries i amb nosaltres mateixes l'experiència, com ha anat, pensaments, reflexions que han tret d'ella, i després també ajudem a dibuixar un roadmap, no?, el que diguéssim, o sigui, un mapa de dir, vale, ara amb tot això que s'ha remogut, és ara el moment de posar noves accions, no?, perquè la Mariona i jo hem fet diversos voluntariats, però és que també hem viatjat molt i sempre tornes remogut, o sigui, hem
normal.
Fet moltíssims viatges i sempre tornes amb energia de canvi.
Diferent.
És això, no? Llavors, el que fem és, bueno, hem creat també com aquesta sessió pot acabar portant aquesta energia cap a nous passos, no?, al dia a dia, que l'apliquin, i també doncs interconnectar-ho amb iniciatives o amb el que... Depèn de la persona, amb el que sorgeixi per la persona.
Clar. Estem pràcticament fora de temps, però de quina manera es passa ràpid?
Ha passat volant, eh?
Sí, sí. El temps és superrelatiu. De quina manera animaríeu els joves a passar per aquesta experiència? Com es poden apuntar?
Doncs ens poden seguir a les nostres xarxes. Estem a Instagram a fem_rizoma amb dues os. Mm-hmm. També al nostre web, rizoma.com. I els animem, jo crec, que si ressonen amb tot això que hem dit i si tenen ganes de viure una experiència intercultural, ara tenim tots aquests programes a Llatinoamèrica, però també n'estem treballant de proximitat, perquè creiem que aquest tipus d'experiències també es poden viure a prop de casa. I que nosaltres... els hem visitat, els hem viscut, i per això els venim a portar a les persones que estiguin interessades.
Exacte. I també, bueno, que tenim la comunitat oberta, que anem fent tallers i esdeveniments, i potser una persona diu, doncs m'encantaria aquest voluntariat, però ara no és el moment, o un curs inclús, doncs, bueno, sempre poden venir a tallers, esdeveniments, i simplement formar part de Rizoma, perquè al final anirà evolucionant i sempre amb el mateix propòsit. Uh-huh. Llavors, que convidar-los a que vinguin, al que vulguin.
Doncs ja ho sabeu, si no dic malament, @Rizoma...
A Instagram, @fem_rizoma.
Fem_rizoma, i a Twitter...
Twitter no hi som
encara. Ah, no hi sou. Val.
Hi som amb doble Z? Sí.
No, amb una Z. No.
A veure, fem-ho clar, bé, clar. Això, perquè si hi ha algun oient...
R-I-Z-O-O-M-A. Exacte. Com amb la paraula som a dins.
Ui. Val. Si no, de totes maneres, ho recordarem nosaltres, al llarg del programa. Mariona i Àstrid, fundadores de Rizoma, una iniciativa per despertar consciència emocional, social i ambiental i passar a l'acció, i que avui ens ha portat, com sempre, com cada dijous, a Xamiró. Moltíssimes gràcies a les tres.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Gràcies. You.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda 45 minuts d'informació i anàlisi per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. Sense distància, les notícies d'àmbit religiós més importants del moment amb els seus protagonistes i també espai per a la caritat, el diàleg interreligiós, el treball, la litúrgia i la pastoral de l'Església. T'esperem de dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Si passes per un mal moment emocional, a Àgape t'ajudem. Superació del dol, teràpies de parella, ansietat, autoestima, pors, fòbies, adaptació als canvis, hipnosi per deixar de fumar. A Àgape cuidem de la teva ment i del teu cos amb acompanyament emocional i terapèutic. Truca'ns al 93 166 74 74 per concertar la teva cita. També tenim herbodietètica amb més de 2.000 referències en medicina natural. 93 166 74 74 o agapebcn.com. Agape, torna a sentir-te bé.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Sentir-se bé, amb Montserrat Llares.
Gairebé 6:15 de la tarda i abans de saludar Montserrat Llares, Nina Agustí, que ha de marxar,
sí.
Coses personals, moltíssimes Núria, gràcies, eh?
Moltes gràcies
sempre a tu. Sempre se t'ha d'agrair en directe.
Ai,
Núria, la feina que fas.
Ens posarem sensibles.
No, no pateixis, eh? Encara hem de fer molta feina d'aquí a la temporada.
Home, sempre de la mà, no, era?
Sí, exacte.
Doncs sempre de la mà, Núria.
Que vagi molt bé, Nina, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Núria.
Ara sí, 6:15 de la tarda, hora de començar a sentir-nos bé, com sempre, amb la coach psicoterapeuta, facilitadora en memòria celular PNL, que és programació neurolingüística i hipnosis. Montserrat Llares, molt bona tarda.
Muy buenas tardes.
De què parlarem avui, va?
Pues mira, había puesto como tema la autenticidad, ¿vale? Y la relación en... ¿Qué es la autenticidad?
¿Qué es la autenticidad?
¿Qué es la autenticidad? Pues la mayoría de veces cuando hago consulta, les tengo que recordar a mis clientes que no me den la respuesta racional, la respuesta directa. Porque normalmente cuando hacemos test psicológicos contestamos, o cuando hacemos entrevistas de trabajo, cuando nos preguntan, contestamos aquello que hace felices o contentos a los demás. No contestamos desde lo que sentimos, sino desde lo que creemos que el otro quiere escuchar.
I quin valor tenim nosaltres mateixos sobre els altres?
Vale. A ver, vivimos con la experiencia siempre fijada en el exterior. O sea, cuando yo te digo que alguien le pregunto y me está contestando no en función de lo que está sintiendo, sino en función de lo que cree que yo quiero escuchar. Entonces la comunicación se vuelve totalmente nula porque no estoy siendo yo, no estoy siendo... en función de congruente con lo que siento, con lo que pienso. Estoy volcado en lo que tú, en tu aprobación. Entonces, eso no me permite ser yo misma. Y no puede haber una comunicación buena cuando yo no me permito decirte lo que quiero decirte, sino lo que quiero que tú
me digas
o me apruebes.
¿Y quin valor tenim sobre nosaltres mateixos com a persones individuals?
Tenemos la responsabilidad, ¿vale?, de ser honestos con nosotros mismos. De decir, si yo quiero que tú seas honesta conmigo, tengo que empezar por ser honesto yo. Si yo no tengo honestidad, si yo no soy capaz de quitarme capas de esas mentiras que me voy diciendo para ser aceptado, si yo no soy responsable, siempre el poder lo tendrá el otro. Siempre tú serás culpable de todo lo que me está pasando a mí.
I aquesta falta de responsabilitat de la que ara ens parlaves o falta inclús de sinceritat és el que ens fa infeliços com a persones?
Totalmente, porque cuando yo no hago las cosas desde mi sentir... voy a reprocharle siempre a la otra persona eso que me está pasando. Cuando yo me enfade contigo por cualquier cosa, estaré reprochándote el que no me deja ser yo mismo. La mayoría de personas, sobre todo en las relaciones de parejas, me pasa mucho, ¿no? Que la persona que viene a terapia, luego hacemos terapia conjunta, uh-huh. Siempre tiene la sensación de que él hace o ella hacen bien las cosas, pero es el otro el que está fallando, porque le ha obligado, de alguna manera, a cambiar, ¿no? Y dices, ¿y por qué has cambiado? Si la persona con la que conociste era la persona ideal, ¿para qué has hecho ese cambio? Uh-huh. ¿No? O sea, si yo me enamoro de Pedro porque me gusta que es simpático, risueño y divertido, porque esta persona se convierte en otra persona diferente, ¿no? Y a lo mejor a veces pues me encuentro con la terapia y me dicen, no, dices que para evitar los celos de mi señora, pues he dejado de ser espontáneo, de ser divertido, de tal. Entonces dices, pero la otra persona te ha obligado a cambiar, o tú has cambiado para evitar tener un confrontamiento con tu pareja. ¿M'explico?
Per tant, sí, el que estàs dient és que hauríem de ser egoistes, no? Que tampoc vol dir ser egoistes, però primer nosaltres, després tota la gent.
Bueno, es que si yo no soy sincero conmigo, no lo voy a hacer con los demás. Porque voy a reprocharle a la otra persona siempre que no me permite ser sincero, cuando soy yo que no estoy siendo sincero. O sea, esa responsabilidad, cuando alguien quiere a otra persona, la tienes que querer, y esa es la autenticidad, como es. Uh-huh. Y si es auténtico, o me gusta o no me gusta, pero no intento cambiar eso que es auténtico. Es tal como es. Y como es auténtico, además lo cuido, porque tiene un valor especial para mí. Cuando la persona, cuando yo no puedo confiar en ti porque no eres auténtico, porque no hay esa fiabilidad, esa confiabilidad, te voy a reprochar que a veces eres de una manera o a veces eres de otra. Ya no me puedo fiar de quién eres. Mm.
I quan no ens sentim del tot feliços, quines opcions tenim? Una bona opció seria anar a teràpia, per exemple?
Ir a teràpia sería como una obligación de responsabilidad, en el sentido de que el sentido de la vida es mejorar, es uh-huh. ser lo mejor que pueda ser. Cuando uno no tiene ningún tipo de posibilidad, tu única prioridad a lo mejor es comer. Pero en la medida que vamos evolucionando, y eso es la evolución, es la autorrealización, es el ser lo mejor que pueda ser. Y ser lo mejor que pueda ser es estar en las mejores condiciones. Tú cuando tienes algo muy valioso, lo cuidas, lo proteges, le tienes mimo, no dejas que se rompa, no dejas que se estropee. Entonces, si vamos al dentista, si vamos a la peluquería, si cuidamos las cosas que queremos, ¿por qué no nos cuidamos a nosotros mismos? ¿Por qué no hacemos sacar lo mejor? O sea, yo no puedo estar siempre en... Voy a poner un ejemplo que se utiliza mucho en coaching. El armario, yo cada temporada le doy una revisión y miro lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que voy a utilizar, lo que no voy a utilizar, lo que se ha desgastado, ¿vale? Y me produce una alegría el poder decir, ah, mira, estos zapatos me sirvieron, pero ahora ya no me sirven, los voy a regalar o los voy a vender o voy a hacer algo con ellos, ¿no? Pues de la misma forma, ordenar nuestra vida, clarificar, poner las cosas en su sitio, nos ayudan a avanzar y a tenerlo todo, y te da un placer muy grande cuando, o sea, es un palazo ordenar un armario, pero cuando sí. lo ordenas, dices, ¡uala!, y descubres cosas que no sabías ni siquiera que tenías, ¿no?
És a dir, de la mateixa manera que regularment hauríem, almenys, de fer-nos proves per la nostra salut física, doncs també per la nostra salut mental, no? De fet, és una de les coses de la que més es parla ara, reivindicar la salut mental de les persones.
Bueno, es que la salut mental incide en la salut física, porque uh-huh. tú no puedes hacer nada con la mente que no esté en el cuerpo. O sea, sentirse bien, lo vuelvo a repetir 200.000 veces, ¿cómo sabes que te sientes bien? Tú haces un chequeo de tu cuerpo
sí.
y sabes cómo estás. Y bien es una aceptación de un 5.5, un 6, o sea, es algo aceptable.
En aquest cas, invertir en salut i aprenentatge entenc que és la clau cap al benestar, no?
Debería ser tarea obligatoria uh-huh. Desde pequeños, porque empezamos... Cuando somos pequeños, aprendemos cosas que luego cuando somos mayores posiblemente nos han dificultado o nos han impedido vivir en condiciones buenas. O sea, nos han hecho un aprendizaje. Por ejemplo, un caso, el orgullo. El orgullo, sentirse orgulloso, es algo que te hace sentir muy bien, porque dices, uy, me siento muy orgulloso. Sí. Le solemos decir, ¿quién no le ha dicho a su hijo qué orgulloso estoy de ti?
Sí, sí.
¿Vale? Y sin embargo, dar un orgullo, o sea, decir qué orgulloso estoy de ti, significa que te estoy valorando. Y cuando haces las cosas como yo quiero, me siento muy orgulloso. Pero cuando no las haces como yo quiero...
No estoy orgulloso.
No estoy... Con lo cual, voy a estar muy frustrado cuando alguien no está orgulloso de mí. En mi caso particular, yo aprendí que el dolor, aguantar el dolor, era algo que mi padre había aprendido como fortaleza. Si podías aguantar el dolor, eras muy fuerte y se sentía muy orgulloso de ti. Vale. Hasta que no me hice mayor y no hice terapia, no me di cuenta de cuántas situaciones dolorosas había buscado yo misma en mi vida para demostrarme lo fuerte que era. Porque claro, si yo le pongo un valor y yo lo asocio, porque aprendemos por asociaciones, a algo, voy buscando esa situación. Con lo cual, contra más cosas en la vida, contra más fuerte, más dolorosa sea mi vida, más fuerte soy, más fuerte me hago, más crezco. Y dices, ostras, pero es que no necesitaba buscar esas situaciones dolorosas, porque podía haber pasado de largo sin que estas situaciones se produjeran, ¿no? Y entonces, ¿cuántas personas como yo se han pasado la vida diciendo, puedo con todo, yo sola, no importa, venga, sola con el divorcio, sola con no
Montas.
Sé qué?
Sí, sí.
¿Vale? Ese yo puedo contigo porque... se han sentido muy orgullosa de ti, de la fortaleza que tenías y de lo bien que aguantabas el dolor.
Montserrat, com a experta en el tema, quines recomanacions ens donaries per ser persones autèntiques?
Primero, esto, ir a terapia, ¿vale? O tener, salir del mundo de saberlo todo, de ese orgullo en el que crees que lo sabes todo. Tienes que tener la humildad suficiente para decir, si quiero aprender, me apunto a una escuela. Si quiero, si quiero salir del automático, tengo que empezar a revisar todos los programas, tengo que dedicarme tiempo, tengo que tomar conciencia sobre mi vida. Cuando no podemos esperar a que vengan problemas y vengan situaciones y hagamos de bomberos que apagamos el fuego. Porque cuando viene un bombero no puede ir con cuidado, tiene que coger y pegar un mangueretazo que te va a destrozar las cosas. Pues así vamos por la vida, como elefantes en la cacharrería, donde cuando ponemos, revisamos las cosas, ya es demasiado tarde, ya hemos, el daño es muy importante, ¿no? Igual que vas al oculista, no necesitas, para hacerte la revisión, no necesitas quedarte ciego para ir al oculista. Pues deberíamos tener en cuenta que la vida, si voy a la peluquería para estar más guapa, también debería ir a hacer terapia o buscar ayuda o aprender para sentirme mejor.
I no, suposo que no esperar-se que et passi alguna cosa greu per començar a fer el pas... I en aquest cas anar-hi, no?
Exacte.
Doncs aquests són els consells que ens ha donat avui Montserrat Llares, coach psicoterapeuta, facilitadora memòria celular PNL, que és programació neurolingüística hipnosis. Moltíssimes gràcies,
gràcies
i fins
dijous
que ve. Que vagi bé.
Sentir-se bé amb Montserrat Llares, un espai patrocinat per Agape.
Ràdio Estel.
Si passes per un mal moment emocional, a Agape t'ajudem. Superació del dol, teràpies de parella, ansietat, autoestima, pors, fòbies, adaptació als canvis, hipnosi per deixar de fumar... A Agape cuidem de la teva ment i del teu cos amb acompanyament emocional i terapèutic. Truca'ns al 93-166-7474 per concertar la teva cita. També tenim herbodietètica amb més de 2.000 referències en medicina natural. 93-166-7474 o agapebcn.com. Agape, torna a sentir-te bé.
De lo que surts de mi aquesta nit.
The Tietz presenten la seva nova cançó, De l'1 al què. El duet del Maresme narra una bonica història en forma de caramelet ben embolicat per assaborir-la a poc a poc. De Tietz, De l'1 al què, una història on tots ens podem sentir més que identificats, llançar-se a la piscina per algú i fins i tot apostar-se quelcom a fer la bogeria més gran per amor.
De l'1 al què, de l'1 al què.
De Tietz, De l'1 al què. Escolta, comparteix i consumeix música cantada en català amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Reportatges de ràdio amb Ruth Carau.
Gairebé arribem a 3:45 de la tarda i com cada dijous acomiadem el programa amb un reportatge social que ens porta Ruth Caral. Molt bona tarda, Ruth.
Hola, bona tarda, Núria.
Com estàs?
Bé. Sí.
La setmana passada, si no ho tinc entès malament, Joan Trias et va proposar fer una segona part del reportatge de tatuatges, cosa que m'agrada molt. I avui ens portes una versió 2.0 o t'has decantat per una altra?
No, he complert amb el que vam quedar.
Sí, m'agrada, Ruth.
I avui pues, porta una segona part dels tatuatges.
Fantàstic. El de la setmana passada era més aviat introductori, no? Des del punt de vista dels tatuadors i dels estudis de tatuatge. I avui què ens explicaràs?
Mira, pues, tal com dius, el reportatge de la setmana passada us presentava la realitat actual del sector únicament des del punt de vista dels tatuadors, per conèixer els inicis del tatuatge, les recomanacions que donen abans de fer el pas i tatuar-te per primera vegada, o també les diferències de la professió entre Catalunya i a nivell internacional, no? Per posar alguns exemples i refrescar la memòria. Avui, en canvi, el reportatge s'allunya una mica del disseny i de l'estil dels tatuatges i se centra en la part mèdica, en la part sanitària, els riscos que comporta fer-se un tatuatge, la diferència entre les tintes que s'utilitzen, i una pràctica que ja vam esmentar la setmana passada, l'eliminació dels tatuatges amb làser. L'altre dia vam comentar una idea molt per damunt, només vam fer una pinzellada, i avui ho explicarem amb tots els detalls.
Molt bé, doncs som-hi, no? Sí. Escoltem el reportatge, va.
Molt bé.
Sí genera un poco de miedo es el tema de gente tan joven, porque consideramos que quizás a los 18 años son jóvenes, se realicen ciertos tatuajes sin tener muy clara la idea de que es para el resto de la vida. Es aceptado el tatuaje, pero esa persona no sabe qué va a ser el día de mañana y qué puede llegar a influir ese tatuaje en su futuro.
És clar, t'ho vas a meditar bé, perquè després també de les teues peces, tots els tatuatges que has d'adquirir han de tindre una harmonia entre ells, no? Llavors has de pensar en el que et voldràs fer després, també. O sigui que aquella peça que et posaràs al braç no interactuï amb una altra cosa que et voldràs fer després.
Un
terç de la població d'entre 20 i 40 anys té almenys un tatuatge, una tendència que va a l'alça i que requereix un seguiment dermatològic. Això és el que apunten diversos experts de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia, que recomanen mantenir un seguiment dels tatuatges per reduir els efectes de la pell. Sobretot, les conseqüències més freqüents són les reaccions inflamatòries a les tintes, que en el cas de les de color roig representen un 80%. Amb més concreció ho explica el doctor Álvar Marc, del Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar de Barcelona.
El principal efecte secundari relacionat amb la realització del tatuatge poden ser canvis en la pigmentació de la pell, tant hipopigmentació i hiperpigmentació, que és l'adquisició d'un color més clar, un color més fosc, i també altres efectes secundaris poc freqüents, doncs, des de cremades, cicatrius, aparició d'una reacció local en forma d'ampolles, etc. Existeixen clarament diferències entre les tintes negres i les de color, principalment per la diferent composició de les mateixes. Sobretot el que s'ha vist és que les tintes vermelles són les que tenen un major risc de produir algun tipus de reacció, sobretot les dermatitis al·lèrgiques o les reaccions granulomatoses. Això és degut a la seva composició, que està basada en els metalls mercuri o cadmi.
Els tatuatges, en principi, són per a tota la vida. Cada vegada, però, hi ha més gent que s'emborra. Malgrat que hi ha tècniques innovadores per eliminar-los, els especialistes recorden que fer-ho podria suposar alguna complicació, com l'aparició de cicatrius, i que no sempre marxen del tot.
S'ha de saber que no sempre és 100% efectiu, ja que, bueno, pot ser difícil eliminar la tinta, no? Especialment la tinta de color és més difícil d'eliminar que la tinta negra, no? Els colors grocs i verds són els que costen més de destruir.
I la majoria de persones que decideixen borrar-se un tatuatge opten per fer-ho amb làser. És el que expliquen Marta Amat, de nom artístic d'Armatatua, i Javier Obregón, tatuador a l'Estudi Familiar Tatu de Barcelona.
Encara no s'ha descobert cap tècnica que sigui eficient per a eliminar-los. Sí que hi ha el làser i tal, però és dolorós i és un procés llarg.
La tendència a borrar-se tatuatges existe tanto en Cataluña como en todo el mundo. Desde la llegada del equipo láser para borrar tatuajes, hubo mucha gente que empezó a utilizar esos recursos para borrárselos completamente o para solamente aclararlos un poco para poder realizarse un nuevo tatuaje encima.
És una pràctica extensa, però exactament com actua el làser sobre la pell?
Amb el làser s'envien ones de xoc amb l'energia suficient per trencar les partícules de tinta i fer-les el més petites possibles, perquè el nostre organisme, a través dels macròfags, les embolcalli com un cos estrany i s'eliminen a través del sistema limfàtic. Per tant, podem dir que gràcies al làser ajudem a que el nostre cos elimini de forma natural tots aquests trossets de tinta, totes aquestes partícules de tinta que el làser ha trencat.
Mercè Campoy és experta en medicina estètica i làser i directora de la clínica de la doctora Mercè Campoy. A més, és membre de la SEME, la Societat Espanyola de Medicina Estètica, d'on va ser responsable d'intrusisme durant 4 anys.
A dia d'avui, els millors làsers per treure tatuatges són els làsers de picosegons. Un picosegon és una unitat de temps que és un milió de vegades més curt que un segon. Emiteixen l'energia en forma de pols, com si fos un flash, al contrari dels làsers continus que emiteixen la llum de forma continuada. Tota aquesta energia es concentra en un espai de temps molt petit. Això ens permet que actuarà sobre els pigments, trencant la tinta, però sent molt respectuós amb la pell que l'envolta.
És una tecnologia que requereix menys sessions i que és més respectuosa amb la pell. Tot i això, però, cal tenir en compte que
en cada sessió de làser estem lesionant, per poc que sigui, la pell. Es tracta d'una lesió temporal. En funció de la longitud d'ona que sigui necessària, depèn dels colors a eliminar, el làser tindrà una incidència més profunda, és a dir, actuarà sobre la dermis, que és la capa més profunda de la pell, o sobre l'epidermis, que és la capa més superficial. Existeixen riscos associats a cremades, a infeccions i, en casos extrems, a cicatrius anòmales com poden ser les queloides. De totes maneres, si el personal que t'atén està correctament format i es fa el tractament i les cures adequades en un entorn sanitari, en un entorn adequat, no hauria d'haver cap tipus de problema.
I això que apunta la doctora Campoy és precisament un dels aspectes més importants a l'hora de fer-se un tatuatge. Un cop escollit el disseny i el tatuador, arriba el moment d'anar a l'estudi. Però cal anar amb compte, d'estudis de tatuatge n'hi ha a totes bandes i alguns són il·legals.
Estudis de tatuatges il·legals hi ha i hi ha sempre. desde sus principios. El tatuaje también pasó por una etapa ilegal y fue muy underground, pero la gente igual se lo realizaba. Hoy en día, por suerte, está mucho más regulado y la gente, al entrar en un estudio de tatuaje habilitado, lo primero que va a obtener es un tatuaje de calidad y, sobre todo, seguro.
Això de tatu a casa així, destraper-lo, sempre n'hi ha hagut i crec que sempre n'hi haurà. Afecta el gremi? Pot afectar, clar, però és com tot. Al final, el més important és informació. Però, bueno, sempre trobaràs gent pirata en tots els gremis per tot.
També, muchas veces, la gente que realiza tatuajes en pisos no tiene certificados, no tiene instrucción sanitaria correcta para poder manipular ciertos elementos y puede llevar a algunos riesgos sanitarios a los clientes y a los mismos tatuadores que están realizándolos en esas condiciones.
Abans de tatuar-se, per tant, cal meditar bé la decisió i assegurar-se que l'estudi de tatuatge tingui la llicència sanitària. També cal reflexionar bé la zona del cos que es vol pintar, ja que no hi ha grans diferències, però diversos experts apunten que la meitat superior del tronc té un major risc de cicatritzar. L'art és arreu, per totes bandes, i des de fa més de 8.000 anys, els humans dibuixem art al nostre cos en forma de tatuatges.
Primer de tot, felicitats un dia més, perquè fas uns reportatges de 10, la veritat. Va, comentem totes aquestes dades, Ruth.
Bueno, som-hi. Anem a pams. La setmana passada ja parlàvem que actualment un de cada tres joves d'entre 18 i 25 anys té un tatuatge al cos. I esta setmana afegeixo una xifra semblant. Un terç de la població d'entre 20 i 40 anys té almenys un tatuatge.
Déu-n'hi-do.
És el que apuntava un informe de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia, en el qual s'estudiava les malalties i els trastorns que podien derivar-se dels tatuatges. Ara concretaré més això, però aquestes dades refermen la sensació generalitzada que tenim la gent, no? Cada vegada se tatua més gent i cada vegada més gent se fa més tatuatges.
Però pel que ens expliquen els dermatòlegs, hi poden haver pocs efectes secundaris, no?
La majoria de dermatòlegs, com el doctor Albert Marc, del Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar de Barcelona, parlen d'efectes secundaris com els canvis de pigmentació de la pell i possibles cremades, cicatrius o ampolles. Però sí que és cert que hi poden haver altres complicacions.
Podem veure complicacions molt diverses, des d'infeccions cutànies, tant per virus com, per exemple, verrugues, moluscos, com també per bactèries o micobactèries. Al·lèrgies cutànies, que poden aparèixer de forma precoç o també molts anys després de realitzar el tatuatge, fins i tot 10 anys després, i també les cicatrius.
I el doctor Albert Marc també remarca la importància de parar-hi atenció, sobretot si tens alguna patologia prèvia a la pell.
Un altre punt a destacar és que en pacients que presenten algun tipus de malaltia dermatològica prèvia, com per exemple la psoriasis o el liquen pla, és important saber que si la malaltia de base no està ben controlada, al realitzar-se un tatuatge pot aparèixer lesions cutànies a sobre del mateix tatuatge.
Per tant, la conclusió és la següent. Tant si tenim diagnosticada alguna patologia prèvia a la pell com si no, abans de fer-nos un tatuatge és convenient contactar amb un dermatòleg.
En prenem nota tot això, fins i tot les persones que es vulguin eliminar algun tatuatge també poden patir cicatrius a la pell pel làser.
Correcte, això també pot passar. Per això, per tot plegat, els tatuadors fan tant d'èmfasi a meditar bé la decisió abans de fer el pas.
Doncs ens quedem amb aquest consell. Davant del dubte, és convenient recórrer a un centre especialitzat o directament a un dermatòleg. Ens quedem sense temps. T'ho he dit abans, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Felicitats per un nou reportatge. I nosaltres que ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a tot l'equip que ha fet possible el programa d'avui i sempre. Andreu González, Nina Agustí, Maria José Mendoza, Mercè Mondelo, José Matosas, Esther, tothom, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Fins demà.